Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament comença el procés per fixar sobre el paper les línies de treball de la policia municipal dels pròxims 2 anys. El cos de seguretat tindrà pla director de cara al setembre i incorporarà les visions de diferents persones i entitats i col·lectius. Ho ha anunciat el regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau.
Ja es faran enquestes, es faran reunions i copsar una mica l'estat de les percepcions i també cap a on voldríem que hi anés. Aquest model de policia, llavors farem això, entrevistes a comandaments, als agents, als grups municipals i també doncs, a entitats de la ciutat com les associacions de veïns, doncs tenir una mica idea. La idea és elaborar-ho durant d'ara aquí a l'estiu i al setembre tenir ja una sèrie de conclusions per poder presentar el pla doncs, al ple.
Un dels àmbits en què es preveu incidir especialment és en la policia de proximitat. En política, el PSC denuncia que la Generalitat ha retirat les activitats gratuïtes als casals de gent gran. Els socialistes lamenten que aquest gest s'ha fet sense avís previ i amb una total falta de previsió. També farem balanç del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que ha tancat la seva 7a edició amb 1 miler d'espectadors, mantenint la xifra de l'any passat. I més enllà de la xifra, un nom, Maniac Tales, la pel·lícula produïda per Quique Mesa, s'han dut el premi de Blogos d'Oro i també el del públic. En esports us explicarem que el Centre d'Esports Sabadell celebra aquesta hora la seva Junta General d'Accionistes, que ha de servir, entre altres coses, per renovar els càrrecs del Consell d'Administració. Tot plegat en una setmana que pot ser decisiva per l'equip de Toni Saligrat, després de caure a la 13a posició a la Lliga. Són les principals informacions d'aquest dilluns 12 de març, que repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so. Abans, però, fem una petita pausa per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Primer de tot, com sempre, mirant el cel. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures molt agradables. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a poc a poc s'han anat complint les previsions meteorològiques i fa poqueta estona doncs, els ruixats i les tempestes afecten a diferents punts del terç nord del territori. Sembla que per les comarques de l'extrem nord de Girona aquí els ruixats són una miqueta més intensos i segons ens informaven alguns dels nostres col·laboradors que hi ha algun ruixat acompanyat de calamarsa a l'interior del Empordà. Doncs bé, aquests ruixats al llarg d'aquesta tarda aniran a menys i no descartem això sí que encara hi hagi també algun petit ruixat cap a les comarques del sud. Però en general, insistim, la situació meteorològica és el pas d'aquesta petita perturbació que està afavorint aquests ruixats dispersos sobretot al nord del país. De cara a demà esperem una situació una miqueta més estable, tot i que no descartem que a la tarda caigui algun petit ruixat al Pirineu i al matí a primera hora cap al massís del Port. Les temperatures demà seran similars aproximadament a les d'avui. Això sí, de cara als propers dies, sobretot de cara a dimecres, creua una perturbació una miqueta més important i que durant la tarda podria comportar precipitacions que entrarien per Ponent i al final del dia podrien arribar pràcticament a qualsevol punt. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, com és habitual a aquesta hora, situació complicada, trobem retencions a la C58 a Ripollet i a Montcada en sentit nord, en sentit Terrassa hi ha 2 quilòmetres d'aturades i a Montcada i a Sant Quirze en sentit sud, en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha aturades a Barberà en sentit sud per enllaçar amb aquesta col·lapsada autopista del Vallès i a Cerdanyola en sentit nord. A la P7 hi ha problemes a Barberà en sentit sud. Si mirem ja a la ciutat comtal, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els 2 sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els 2 sentits. Entrem en matèria quan passen 4 minuts de les 7. La policia municipal tindrà un pla director de cara al setembre. El document, que inclourà els reptes i les línies de treball del cos de seguretat, s'elaborarà a partir de les aportacions dels mateixos agents, associacions de veïns i grups municipals, així com altres entitats que tinguin presència al territori. Tot plegat amb l'objectiu d'acostar la policia a la ciutadania i solucionar les possibles mancances actuals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Ajuntament acaba de començar el procés d'elaboració del pla director de la policia municipal. Fins a l'estiu, mantindrà converses amb entitats i realitzarà enquestes anònimes entre els agents del cos. El regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Pere Arnau, considera molt important posar sobre el paper totes les directrius a seguir, tenint en compte que des d'ara i fins al 2025 s'incorporaran 125 agents nous.
El que volem és que amb el pla director podem impulsar una cultura nova, una cultura més d'impulsar el tema del model de la policia de proximitat, i d'alguna manera també el que deia de la cultura també és una mica de... Sempre hi ha una vessant de reacció, no? De resposta davant de fets, però el que volem introduir molt és una cultura més de policia que sigui proactiva, més que tingui en compte elements de prevenció, que tingui un coneixement de la situació més general, que pugui donar una resposta més integral i també una resposta més permanent.
Aconseguir que la policia de proximitat pugui anticipar-se a possibles problemes de convivència és un dels reptes que inclourà el pla director. Així mateix, Pere Arnau també confia que el procés d'elaboració del pla director ajudi a rebaixar la tensió que ara mateix hi ha en alguns sectors de la plantilla.
Això ajudi a posar-se en una posició més de treballar en sentit en clau de millorar de cara a la ciutat i de cara també a l'organització, no? Que entenem que hi ha carències o mancances a l'organització i també volem que això permeti, o sigui, aquests estudis, tant el de clima laboral com el del pla director, aflorin aquestes mancances o aquestes carències i que les puguem afrontar, no? Crec que això ens pot ajudar, no? La idea és una mica posar en una posició de treball de cara a conèixer els reptes que tenim per davant i posar-hi, dins dels mitjans que tenim a disposició, posar-hi solució.
Amb tot, des de l'Ajuntament confien que la redacció del pla director servirà per millorar el servei que s'ofereix a la ciutadania.
Notícies Vespre.
El PSC de Sabadell critica la Generalitat per retirar les activitats gratuïtes dels casals de gent gran. Els socialistes denuncien que això s'ha fet sense avís previ i per una absoluta falta de previsió. Els usuaris avui podien llegir un cartell davant del casal de la gent gran Sabadell Centre on s'informava de la retallada d'activitats per motius pressupostaris.
I el primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, ha denunciat a la porta del casal la manca d'activitats sobtada al centre.
Per què passa això? Perquè, com bé sabem, el 31 de desembre va finiquitar el concurs que hi havia que otorgava aquest tipus d'activitats i no s'ha fet res per renovar-lo. Per tant, tenim desenes de milers de persones grans que no poden aquests dies anar a la seva activitat normal i corrent com feien abans. Això ho volem denunciar des d'aquí perquè és una manca de planificació absoluta de la Generalitat i, per tant, també s'ha de denunciar.
Gibert diu tenir constància que ara la Generalitat intenta prorrogar el contracte de serveis, però que fins al moment ni tan sols s'havia preocupat de preparar el plec de condicions del nou contracte de manera preventiva. També lamenta que els usuaris dels casals no han estat informats prèviament i s'han trobat amb aquesta situació d'un dia per l'altre. El dirigent socialista reclama que l'Ajuntament faci gestions davant la Generalitat per restablir la normalitat i la regidora del grup municipal, Anna Carrasco, es mostra en contra d'introduir la possibilitat del pagament de les activitats.
Sabem que s'està gestionant els casals dient que, bueno, que durant uns mesos es podrien fer aquestes activitats propagant. Nosaltres estem rotundament en contra d'això. Aquestes activitats han sigut sempre gratuïtes i han de continuar sent gratuïtes. No estem en un moment, i com bé se sap, de que les pensions de la gent gran, sobretot parlem en aquest cas de la nostra ciutat, siguin elevades i puguin costear-se el fet de poder fer alguna activitat per relacionar-se, per sociabilitzar.
Per contra, fons del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies asseguren a Ràdio Sabadell que els equipaments escrits a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària operen amb normalitat i que la programació del Casal de la Gent Gran Sabadell Centre es manté tal i com estava prevista.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Utilitzar el disseny per conscienciar la població sobre l'impacte dels residus en el medi ambient. Aquest és l'objectiu que s'han fixat quatre estudiants de l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona amb l'obra artística Herència, que aquest diumenge s'ha pogut veure a l'exterior del Museu d'Art de Sabadell. Es tracta d'un mural que il·lustra d'una manera poc convencional l'evolució de diferents deixalles. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les estudiants de l'ELISAB han fet quatre arbres genealògics per plasmar quant temps ha de passar perquè un residu desaparegui. Ho han exemplificat amb una compresa, un encenedor, una llauna i una poma. La sabadellenca Clara Vituri, una de les estudiants implicades en el projecte, ha explicat com ho han plasmat d'una manera molt visual.
Hem representat un fotos de carnet a la paret, enganxades a la paret, i amb els noms i les dates de naixement i de mort de les persones que formaven la família. I doncs la gent passava i ens preguntaven pues, en què consistia, els explicàvem i realment ens deien que era molt gràfic i que estava molt bé.
Herència s'ha pogut veure aquest diumenge a la tarda a l'exterior del Museu d'Art, però les seves creadores confien en poder portar la mostra d'altres indrets.
Sí, ens agradaria, perquè realment ens han dit bueno, que és molt gràfic i que està molt bé, sobretot per nens, o que podria funcionar molt bé. Llavors, bueno, creiem que també, com és un tema així d'ecologia i de conscienciació, pues, creiem que hi ha potser institucions que estan interessades o alguna cosa, i sí, intentarem a veure si a algun lloc podem fer aquests murals una altra vegada, perquè clar, van estar 3 hores al carrer, però bueno, si poden estar dies a un lloc i la gent pot passar i veure'ls, pues, genial, no?
A més de conscienciar el públic sobre l'impacte dels residus, les estudiants també volen demostrar que el disseny pot anar més enllà de la publicitat o de l'estètica, és a dir, que pot canviar el món.
Avui ha passat pel matí de Ràdio Sabadell un campió d'Espanya i bicampió de Catalunya nascut a Sabadell. Parlem de Josep Pelegrí, un dels millors sommeliers de casa nostra, és a dir, un dels que més ho saben del vi.
Viva, viva el vino, i viva Noé, que és su patrón.
Campió de Catalunya de sommeliers els anys 2014 i 2015 i campió d'Espanya el 2016 i 3 cops finalista. També ha treballat al Bulli, un sommelier sol tenir una fervent passió pel territori, però tal i com diu Josep Pelegrí, també interès per l'ànima del vi.
M'agraden els vins amb ànima, no? Que és un vi amb ànima. Al final, un vi amb ànima és això, és un vi que t'explica històries, no? Que et parla del lloc d'on neix, del paisatge, de la vinya d'on ha nascut i, evidentment, de la gent que el fa, també, no? Vull dir, un mateix cep tractat per 2 persones diferents donaria vins totalment diferents.
I també coneix més enllà de la beguda alcohòlica la part cultural, alimentària i la història del producte. I no només del vi, sinó també de cigars, gastronomia, maridatges... En definitiva, un expert en reflectir les personalitats en sabors.
Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño.
I això que es pot pensar que simplement complementa la feina d'un cambrer de restaurant, Pelegrí assegura, en canvi, que obre portes.
Sempre és buscar aquella alternativa de futur, de dir, no saps on et portarà la vida, i el fet d'estudiar sommelieria o especialitzar-te en vins t'obre moltes portes. Ja no és només, com deies a la presentació, fer de sommelier en un restaurant, sinó que també tens obertes, doncs, les portes de poder treballar en un celler, o poder treballar amb la part d'enoturisme, amb algun celler fent visites, o amb alguna regió, amb alguna DO, vull dir, amb alguna botiga de vins.
Les habilitats i la concentració necessàries per dur a terme aquesta feina semblen especials, però Pelegrí assegura que, com tot, s'entrena i es practica, intuïció inclosa.
I afegim un parell de punts més. En àmbit urbanístic, perquè el passeig de la plaça Major repetirà com a escenari de la Diada de Sant Jordi.
L'Ajuntament de Sabadell confia que les obres que s'hi estan fent estaran enllestides a temps, així ho ha confirmat el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, al programa El Matí de Ràdio Sabadell, que creu que el dia 6 d'abril ja es podran començar a retirar les primeres tanques perquè els busos urbans puguin tornar a circular per aquest espai.
La part de la consolidació del formigó ha trigat una mica més, però en contrapartida tot el que s'ha enrajolat serà més ràpid, de manera que una cosa es compensarà amb l'altra.
Els treballs que van començar ara fa un mes consisteixen en la unificació del paviment del passeig i en la instal·lació d'un segon ascensor i unes altres escales mecàniques a l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat.
I unes altres obres que també estan en marxa són les del Parc de les Aigües a Can Llong.
Les primeres actuacions que s'estan executant no suposaran el gruix del projecte. Avui s'han iniciat la primera i segona fase, mentre que la tercera etapa es licitarà a l'estiu i suposarà una inversió superior als 4 milions d'euros.
Un miler d'espectadors i una clara guanyadora, Maniac Tales. Aquest és el balanç de la 7a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. El certamen consolida les xifres de públic de l'any anterior i incorpora uns premis que s'endú la pel·lícula produïda per Quique Mesa i dirigida per ell mateix, juntament amb 4 cineastes més.
Maniac Tales ha estat guardonada amb el premi de Blogos d'Oro i del públic del Festival Sabadellenc. Després d'acumular diversos premis en certamens de tot el món, Javi Gutiérrez, de Blogos d'Oro, assenyala els punts forts de la pel·lícula.
Són històries que sembla que separades, després te les uneix, hi ha un fil conductor, doncs lo que és la narrativa és molt original, la veritat. I les històries per separat, cadascuna és curta, és d'un final, un clímax, i al final tot és junta i està molt ben encaixat tota la història i, no sé, ens ha sorprès, la veritat.
Denise Castro, una de les directores de Maniac Tales, assegura que està funcionant molt bé als festivals i li augura un llarg recorregut.
És fer enquestes, és fer reunions i copsar una mica l'estat de les percepcions i, del, i bueno, també cap a on voldríem mancar diners aquest model de policia. Llavors farem això, entrevistes a comandaments, als agents, als grups municipals i també... Doncs, a...
La crítica també ha premiat el curtmetratge Alicia, mentre que el públic s'ha decantat per Caronte, Linaje i Devet. La setena edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell ha homenatjat el clàssic El dia de la bèstia d'Àlex de la Iglesia. Tot i això, la programació s'ha dissenyat pensant en arribar al públic més variat possible. Ho ha destacat el director del certamen, David Garnacho.
Vam intentar buscar el màxim nivell i pel·lícules atractives pel públic, i tant a la marató de divendres com a la marató de dissabte més d'una persona ens ha felicitat per la selecció de curts i de llargmetratges. És més, ahir a la nit, ja quan ja gairebé estàvem plegant, va sortir un... No em vaig quedar amb el nom d'aquesta persona, però és un habitual de festivals de terror, és un habitual de Sitges, i ens va felicitar per la selecció que havíem fet, que va considerar que estava a molt alt nivell.
Totes les entrevistes als directors de les pel·lícules i curtmetratges projectats en el 7è Festival de Cinema de Terror de Sabadell es podran escoltar de forma íntegra al programa quimèric d'aquesta emissora divendres a les 8 del vespre.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900 724 900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Hello. Hello?
Al·lèrgia a l'anglès? Aleshores, WhatsApp, al carrer Jesús número 5, és la teva acadèmia. Vacuna't amb el nostre mètode 100% Living English. Tarifa plana, llibertat d'horaris, English coach i practice, practice and practice. Informa't a WhatsApp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i de la comarca per acostar-vos altres informacions destacades del dia. Avui comencem explicant-vos que el cap de l'operatiu de l'1 d'octubre a Fonollosa i a Castellgalí defensa que els guàrdies civils van actuar amb exquisidesa.
El Ministeri Fiscal s'ha adherit a la petició dels advocats de l'acusació particular que demanen que se citi a declarar el tinent com a investigat. Aquests últims han considerat que aquest comandament, de fet, s'estava autoinculpant.
Precisament la Fiscalia suposa deixar en llibertat Jordi Cuixart i Joaquim Forn.
El Ministeri Públic es posiciona a petició del jutge del Suprem, Pablo Llarena, que haurà de resoldre ara els escrits de llibertat de les seves defenses. La setmana passada també va informar desfavorablement sobre la petició de llibertat de Jordi Sánchez i el permís per anar al ple d'investidura.
De fet, la defensa de Jordi Sánchez ha presentat un recurs al Suprem per poder assistir a aquesta investidura.
L'advocat ja ha presentat un recurs d'apel·lació contra la decisió del jutge Pablo Llarena divendres passat de no permetre-li assistir al debat d'investidura com a candidat a presidir la Generalitat. La defensa vol esgotar totes les instàncies espanyoles abans d'anar als tribunals europeus, tot i que s'havia anunciat que aquest seria el proper pas. En el recurs, el Suprem demanen que resolgui amb la màxima urgència perquè consideren que estan en joc els drets dels votants dels partits que donarien suport a la investidura.
I un últim apunt, arxivat el cas contra la regidora de la CUP de Barcelona, Maria Rovira, per haver acusat els Mossos d'Esquadra d'haver executat extrajudicialment els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
El jutge ha arxivat provisionalment el cas en el qual s'investigava Rovira per injúries i calúmnies greus contra la policia catalana. El magistrat considera que la regidora estava emparada pel seu dret a la llibertat d'expressió.
I aparquem la informació de més enllà de Sabadell i de la comarca per obrir pàgina esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ara fa uns minuts ha començat la Junta General d'Accionistes Ordinària i Extraordinària del Centre d'Esport Sabadell, un acte en el qual, entre altres coses, s'ha de fer la renovació de càrrecs del Consell d'Administració i que des de les 7 de la tarda s'està desenvolupant a la nova Creu Alta. Cap allà marxem per saber tots els detalls amb l'Adriana Arroyo. Bon vespre, Adri.
Bon vespre, Karen. De fet, hauria d'haver començat a les 7 del vespre, però va amb retard. Tot just està fent ara el recompte de totes les accions. Al voltant d'un 65% de l'accionariat està representat avui en aquesta Junta General Ordinària i Extraordinària i, per tant, fins d'aquí a uns segons, a uns minutets a tot estirar, no arrencarà aquesta Junta General d'Accionistes, que, com comentes, així com a principal titular, com a titular més sucós, el que ens deixarà serà el relleu al Consell d'Administració del Centre d'Esport Sabadell, un relleu anunciat ja fa mesos a Ràdio Sabadell. De fet, de facto, ja el grup encapçalat per Antoni Reguant no exerceix com a tal, ha deixat ja pas al d'Esteve Calzada, però calia rubricar-ho en una junta general que comença, com diem, d'aquí a uns segons. Entre altres coses, també s'ha d'aprovar l'examen i, si s'escau, l'aprovació dels comptes anuals de les últimes 5 campanyes. És un pas previ per entendre'ns a una futura junta general que encara no té data fixada i en la qual hauran de solucionar els problemes societaris que encara avui dia arrossega des de fa una quinzena de temporades al Centre d'Esport Sabadell al registre mercantil. Del nou Consell d'Administració, el que podem dir a hores d'ara és que estarà format per 6 membres del Consell més l'empresa Sabarcat Partners, és a dir, el màxim accionista del Centre d'Esports Sabadell, alguns del grup de confiança d'Esteve Calzada, del màxim accionista Arlequinat i d'altres vinculats estretament a l'esport sabadellenc.
Moltes gràcies, Adri. Estarem pendents d'aquesta junta d'accionistes. I pel que fa a l'actualitat esportiva, l'equip comença una setmana que pot ser decisiva pel seu futur. Després d'empatar ahir al camp de l'Ontinyent i caure a la 13a posició a la Lliga, els de Toni Saligrat esperen sumar el triomf diumenge a casa contra el Llagostera. De fet, el club ha llançat avui ja una campanya per omplir la nova Creu Alta aquest cap de setmana. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una campanya que consisteix en regalar dues entrades a cada soci pel partit contra el conjunt llagostarenc. Tot plegat l'endemà de tornar empatar i ja en van 18 aquesta temporada al camp de l'Ontinyent. Un 0-0 agradols perquè l'equip va mereixer més que el rival. Per tot plegat i mirant ja cap al futur més proper, el tècnic del Sabadell, Toni Saligrat, creu que l'única manera de sortir d'aquesta situació és seguir treballant com fins ara per aconseguir treure victòries.
Que no ens tenim que parar ahir, és a dir, és que si ens parem ahir ja i també podem caure sumisos en una depressió i esta setmana ja començar a plorar i... No? Eixa és una lectura, vale? Després està l'altra lectura, és a dir, l'equip fa tantes coses bé o tantes coses millor que el rival i està tan a prop de guanyar que tard o d'hora mos va arribar i jo vull que sigui més d'hora que tard.
I com diem, la primera oportunitat per sumar els 3 punts serà aquest diumenge a la Nova Creu Alta, quan el Sabadell rebrà un rival directe a la zona mitja-baixa de la Lliga, el Llagostera, un partit que es jugarà diumenge a les 12 del migdia.
I encara relacionat amb el Sabadell, el seu filial s'ha complicat la vida a la Primera Catalana després de l'empat a 0 contra el Castellà. Tot i seguir a la zona mitja de la classificació, els de Carlos López afrontaran ara 4 desplaçaments consecutius.
Mal partit ahir dels arlequinats a Olímpia davant el CUE de la categoria, un enfrontament que van, això sí, afrontar amb moltes baixes. Carlos López afirma que no és excusa i està preocupat de cara al futur, sobretot si no pot recuperar efectius per aquests pròxims compromisos.
Em fa molta por de que no recuperem gent i que això fins a final de temporada estiguem renqueixant, perquè això farà que perillem, perquè al final quan l'equip té tota la plantilla, nosaltres després d'anar el vam arrencar molt bé, estàvem tots, vam fer resultats bons, l'equip competia bé, però clar, quan et veus amb tantes baixes, acabes de jugar amb dos juvenils que ahir van jugar 90 minuts, amb dos jugadors lesionats, bueno, costa, la veritat és que costa molt.
La pròxima cita del Sabadell B serà diumenge a la tarda al camp del Vic, actualment tercer classificat.
Per la seva banda, 11 jornades i pràcticament 4 mesos després, el juvenil del Sabadell ha tornat al camí de la victòria a la Lliga Nacional.
Els sabadellencs van tenir capacitat de reacció, un gol del Llagostera en el primer minut va complicar el partit, però els de Dani Leoncio van capgirar el resultat fins al 3-1 definitiu amb dos gols de Pere Belmonte. El jugador del juvenil sabadellenc afirma que han començat amb bon peu un mes de març que serà clau pel futur del conjunt arlequinat.
A més, aquest mes ens toquen els equips que marquen el descens, aviam si podem treure algun punt, i això és el més important. Va guanyar el camp contra el Barça i això aniran motivats.
Els de Dani Leoncio buscaran donar continuïtat a aquest bon resultat en el pròxim partit de la Lliga Nacional Juvenil al camp del JAVC Terrassa.
En pàgina poliesportiva, David de la Cruz arribarà en gran estat de forma a la Volta a Catalunya de ciclisme. El sabadellenc de l'equip Sky va guanyar ahir l'última etapa de la París-Niça, igual que l'any passat, i va finalitzar dins del top 10 de la general.
En concret, el sabadellenc va ser 9è a 2 minuts i 15 segons del guanyador de la prova, que va ser el català del Movistar, Marc Soler. De la Cruz es va escapar en companyia d'Omar Fraile i el mateix Marc Soler, i a la línia d'arribada va ser el més ràpid. Un triomf que li donarà molta moral i confiança de cara a la Volta a Catalunya, que comença dilluns que ve a Calella. Recordem que la Ronda Catalana, el ciclista de l'equip Sky, sí anirà com a cap de files del seu conjunt, amb la qual cosa el seu objectiu serà lluitar per la classificació general.
Entrem dins l'aigua i parlem del trofeu Paul Vildebourg de natació, prova del circuit català que es va fer durant tot el cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong, una prova que des del club intentaran potenciar al màxim en els pròxims anys.
Aquest és l'objectiu del director tècnic de la secció del club, el polonès Barkis Jerowski. Ja li ha comunicat el president Claudi Martí i també el president de secció. El polonès creu que seria la millor manera de seguir creixent.
Esta competición crezca un poco. Hemos hablado ayer con el presidente del club, Claudi, y con nuestro presidente de sección, Alex Amorós, para que, bueno, crecer, hacer algo diferente en este circuito, ¿no? Tenemos instalaciones muy buenas para hacer esto. Creo que la fecha de esta competición también no está mal. Entonces, bueno, hay que ver en las maneras o posibilidades de hacer este campeonato un poco más importante, con un poco más ambiente, con más nivel, ¿no?
A nivell esportiu, el director tècnic de la natació del club està satisfet amb els resultats que s'han obtingut en aquesta prova del circuit català. La pròxima cita important de la temporada serà l'Open d'Espanya, on els nedadors s'hauran de jugar el bitllet per l'europeu de Glasgow. Aquest Open d'Espanya es disputarà del 7 a l'11 d'abril a Màlaga.
Pepe Motos es perdrà els pròxims compromisos de l'Astralpool Natació Sabadell. El porter no tornarà a jugar com a mínim fins que no resolgui el seu cas. Recordem que la seva llicència federativa ha estat suspesa per la Federació Espanyola de Natació per un suposat positiu d'una substància prohibida.
Així ho va expressar el Natació Sabadell en un comunicat dissabte, hores després que els seus companys guanyessin el partit de Lliga contra el Catalunya. El suposat positiu de Pepe Motos seria en un control que va passar al porter el 27 de gener contra l'Elche de Canari. El porter espera els resultats definitius per saber els passos a seguir. A tot això, com diem, nova victòria de l'equip masculí 15-7 contra el Catalunya, que manté els del Xava Gómez a la segona posició. Demà els sabadellencs sortiran cap a Romania per afrontar dimecres una nova jornada de la Champions. Els waterpolistes del club jugaran contra l'Este Agua de Bucarest.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb la informació esportiva posem punt i final al Notícies Vespre d'avui. En aquesta mitja hora us hem explicat diferents informacions que podeu trobar ampliades, com sempre, al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir per seguir les últimes hores a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Nosaltres ho deixem aquí, deixem la 94.6, però tornem demà a les 9 amb el magazín Al Matí amb Mireia Sanz i Raquel García, que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.